Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.
Doncs això d'Estiu de Gràcia són les 5 i 5. Continuem en directe a Catalunya Ràdio i continuem amb la secció Esport Dramàtic Tiebreak. Tiebreak, no?
Tiebreak, directament.
Cada setmana Pep García Pascual, bona tarda.
Bona tarda.
Ens explica alguna història vinculada amb el món de l'esport i avui parlem, m'agrada molt, que vols que et digui, de Nadal Mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
De qui parlem per parlar de Nadal Mar?
No parlem d'una nedadora cubana, encara que la música ens pugui despistar, sinó que parlem de la Diana Nayad. És una nedadora de nord-americana que neix a Nova York, però després del divorci dels seus pares es trasllada a Fort Lauderdale. Gràcies. Florida, ja em posava fins i tot l'accent dels americans. Als anys 50-60, aquesta senyora és molt a prop de Cuba, veu molts cubans que estan arribant a les costes de Florida, i li pregunta a la seva mare on és Cuba. I la seva mare li diu, mira, és allà, si miressis molt lluny, mira, fins i tot si podria arribar nedant a Cuba des d'aquí. I aquesta noia, la Diana Nayad, doncs es queda una mica amb aquesta idea i li agrada molt nedar. Tant li agrada tant nedar que, mira, fins i tot entrena, apunta maneres, i quan està a l'institut sembla, doncs, mira, que si neda prou bé, nedant d'esquena, sobretot neda d'esquena, amb velocitat, el 100 i el 200, apunta que pot anar als Jocs Olímpics de Mèxic 68.
Carai.
Però una endocarditis a l'any 66, dos anys a l'any dels Jocs, l'aparta durant 3 mesos de nedar i de fer absolutament tot, perd velocitat i li recomanen passar a les maratons del mar.
Passa bastant, eh? La gent que fa aigües obertes o és gent que ja ha deixat la seva carrera com a nedadora o nedador perquè ja té una edat, o és gent que diuen, en piscina no, però potser al mar sí que te'n sortiries més.
Exacte, i en aquest cas la fitxa un entrenador anomenat Buck Dawson i li comença, doncs, a entrenar. Imagina't si entrena bé que en un parell d'anys es planta la seva primera cursa de llarga distància, 16 quilòmetres al llac d'Ontario, al Canadà, i fa el rècord del món femení, amb 4 hores 22 minuts. A la primera cursa.
Perdona, 4 hores 22 minuts, 16 quilòmetres?
Sí, senyor, en un llac, en un llac. No era mar, però Déu-n'hi-do.
Saps el fred que fa un llac a Ontario?
No ho vull ni imaginar-m'ho.
Sí, és que és nedar entre glaçons, pràcticament.
A mi m'agrada l'aigua freda i fins i tot s'enfado, fins i tot, a tot això. Però no es queda aquí, continua nedant i creu que una de les maneres de donar una mica de visibilitat a aquest esport, perquè no és fer coses, allò que en diríem, diferents o, com a mínim, peculiars. I què fa? Doncs neda a l'illa de Manhattan en menys de 8 hores. El 1975 comença a nedar, ja sabem com som els nord-americans, comencen a mirar, veuen que hi ha una dona nedant al voltant de Manhattan i està donant la volta. Bat un rècord que feia 45 anys que no es bat, que era el de baixar de les 8 hores al donar la volta nedant a l'illa de Manhattan.
Clar, pels rius, no?
Sí. Exacte, estem parlant d'anar en 1975. El 1978, aquesta cosa d'anar a Cuba li comença a donar. Està prohibit fer-ho des d'Estats Units cap a Cuba.
Fer què? De nedant?
Nedar, perquè les corrents són molt perilloses.
Està prohibit pel sentit comú.
Està prohibit pel sentit comú. Perfecte, però quan et dius no està recomanable, però, en canvi, ella sí que es proposa fer-ho al revés. Sortir de l'Havana i anar-se'n fins a Florida. Comença...
Però quina distància hi ha?
195 quilòmetres. Ella es planta amb els 180 quilòmetres nedant, el 122 es queda. Hi havia un senyor, Walter Penish, que l'any 78, precisament un parell de mesos abans que ella, hi havia nedat i havia arribat amb una gàbia de taurons que la protegia.
Mm-hmm.
Ja s'havia untat de greix per nedar, havia anat amb gàbia, però no ho va aconseguir. Això sí, es queda amb les ganes de fer el repte de nedar al màxim de distància del món. I és el que fa el 1979. Neda 164 quilòmetres des de les illes del nord de Bimini, de les Bahamas, fins a Juno Beach, a Florida, 27 hores i mitja, i fa un nou rècord del món.
Sense parar, això.
Sense parar.
Però no t'adorms?
No, no
dorms. No et mors de gana?
Penseu que era... Era el dia del seu aniversari. Feia 30 anys i allò de fer una altra cosa decideix nedar.
Espera, que el l'home pregunta si no mors de gana. T'atures i vas bevent i vas menjant. Si no, és impossible aguantar això.
Clar, però on t'atures?
Saps quantitat de calories que es crema fent això?
Clar, per això...
Home, t'acompanyen diferents embarcacions que donen suport. Tu no pots tocar-les amb la mà perquè aleshores et desqualifiquen i no compta el temps ni el... I els t'allarguen amb una mena de pal llarg i d'allà veus i menges i vas alimentant.
Exacte, sobretot no hi pot haver-hi contacte perquè conti com que estàs nedant constantment, no? Però és el que dèiem, dormir. No dormia. Feia 30 anys aquell dia, però vist tot com va, que és molt cansat, decideix parar de nedar, competitivament veu que això no és el que vol fer, però comença, escriu 3 llibres, cobreix els Jocs Olímpics com a periodista durant unes quantes vegades, articles pel New York Times, per Newsweek, es dedica sobretot a fer xerrades motivacionals, els TED Talks, abans de que comencessin els TED Talks, doncs ella ja en feia, i amb la seva parella sentimental, amb Bonnie Stoll, fan una empresa anomenada Brava Body, que l'objectiu és assessorar exercicis en línia a dones de més de 40 anys per tal de que puguin fer esport. Aquesta cosa que ara tenim tots molt clara després del confinament, doncs ella ja ho comencen a fer. Però aquest somni de nedar des de Cuba fins als Estats Units nedant no se'l treu de sobre. Imagineu-vos fins a quin punt arriba a pensar que és.
Quan vaig començar a investigar sobre Cuba el 1977, de seguida em vaig adonar que aconseguir aquest cim seria una muntanya completament diferent d'escalar. És l'Everest de la natació en aigües obertes.
Jo crec que són 14 Everest un damunt de l'altre, eh?
Doncs el 2010... s'ho planteja seriosament, se'n va a les Illes Sant Martí, a les Petites Antilles, i comença a entrenar. Vaig fent via, perquè el 7 d'agost del 2011 ho torna a intentar, però un brot d'asma la fa abandonar. Havia nedat 29 hores.
Tenia asma, també?
Sí, té asma i un brot d'asma la fa parar. 23 de setembre de 2011, o sigui, un mes i mig després, ho torna a provar i abandona per picades de meduses. Neda 124 quilòmetres en 41 hores, però no hi arriba. 18 d'agost de 2012, abandona per causa de dues tempestes. Neda més que mai, però es desvia. Neda uns 130 quilòmetres. Intent número 5, amb 64 anys d'edat, el dissabte 31 d'agost de 2013, comença el seu nou intent al Club Nàutic Internacional Hemingway de l'Havana a les 9 del matí, hora local, acompanyada del seu equip de suport. Com deies tu, Adam, 44 professionals, bussos, metges, barques, caiacs, altres assistents, i comença a nedar. Comença a nedar i no li diuen mai ni el temps ni l'hora. Cada 15 minuts beu aigua, cada 90 menja. La segueixen, com dèiem, els caiacs i barques. Aquesta vegada ha decidit fer-ho sense protecció a taurons. Molt important. Era la primera vegada que es provava aquesta aventura amb taurons a prop, sense la protecció. Gairebé no hi veu, però continua nedant. Compta en diferents idiomes i fins i tot canta. Sempre canta cançons amb un ritme 4-4, com per exemple aquesta. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.
Feeling about as faded as my jeans. Ho va cantant interiorment.
Ho canta interiorment, exacte. Canta Janis Joplin, canta Bob Dylan, canta Neil Young, 51 braçades per minuts. Un matemàtic que portava cada 15 minuts li fa variar per seguir les corrents, ja sigui a la dreta, a l'esquerra, amunt i avall. Com deien, no du gàbia per taurons per protegir-la, i no només per protegir-la, sinó també perquè para una mica i ajuda també doncs, a nedar, no? Que alguns puristes poden dir doncs, que això l'ajuda a fer el seu repte. Si s'acosta algun tauró, ho veu, fins i tot se n'acosta un submarinista, fins i tot l'agafa el tauró, el pica amb una goma com aquests xurros de nedar, pica el saba i li treu de sobre un dels taurons. Wow. Però ella continua nedant, i a la nit comença a veure el Key West, que és on ha d'arribar. Quan ella veu, pensa, això ja està fet. Li falten encara 15 hores per arribar. I ella comença el que ell en diu gaudir del viatge metafòric per recordar tot l'esforç que ha fet. A 2 hores per arribar, veu el cel blau, les palmeres. Ho veu a tocar. I pensa, vaig plorar com un nadó. Vaig plorar com un nadó, però que no s'oblidi mai el meu equip. Això ho vam fer junts. Vam fer història junts. 53 hores després, l'equip de 44 persones fa un semicercle quan ella arriba a la platja. We should never, ever
give up. Em sembla tan espectacular, això.
Hem passat per un detall molt gran, que és que has dit que tenia 64 anys.
Sí.
Sí, 64 anys. 64 anys. Ella deia que amb l'edat guanya resistència i és una manera de fer-ho. Com ella diu, no us rendiu mai, no s'és massa gran per perseguir els somnis i és un esport molt solitari, però tot i així és un treball d'equip. Tot això explicava ella. Imagina't les anècdotes que devia tenir. Aquest era el número 1 del Billboard americà el dia que aquesta senyora va fer aquesta travessia. Sí, sí, aquest 32 també era el dia que es va fer la Via Catalana a Nova York, per si us interessa algun anecdotari més. Adam, anècdotes de nedar sobre la mar, tu en tens tenir més que jo.
Sí, però saps què passa? Que això ho dèiem, quan algú em diu, oh, és que nadeu molt, nadeu 5 quilòmetres o 6. Clar, al costat de nedar 195 quilòmetres, això nostre és que és una broma, no és ni un entrenament per a aquesta senyora.
Per aquesta senyora explicava això, no?, de que fins i tot s'aprima 15 quilos, per tant, s'ha d'engreixar bastant amb greix abans de nedar per fer aquestes...
Això es fa per augmentar la flotabilitat, també, per incrementar la resistència a la temperatura i per poder tenir greix per anar cremant, que serveixi com a substrat energètic.
Però controlat, sempre controlat, oi, Adam, aquestes coses?
Hola!
No ens en oblidem. Però seguim. A part d'això, doncs, entrem ara directament a la cultografia. Aquesta música que ens ha acompanyat aquesta estona és d'un documental, The Other Shore, on ella explica, que també és el títol d'un dels seus llibres, on explica tot aquest viatge, tot aquest intent, però curiosament es va estrenar el 2013, 6 mesos abans de que ella finalment l'aconseguís. Mm-hmm. Per tant, el documental parla sobre els intents i sobre els esforços i no sobre aconseguir-ho. Altres coses que podríem tenir, doncs mira, Nadando el Estrecho, sus orígenes y su historia, un llibre del 2008 escrit per Montserrat Treserres i Dou. Que, Adam, qui és aquesta senyora?
Doncs aquesta senyora és la pionera de la natació d'aigües obertes a Catalunya. És una dona que també ho ha fet tot i era una bèstia parda, en un moment en què no era habitual tampoc, eh?
Sí, sí, no només ella, sinó que a més ella va travessar la primera dona a travessar l'estret de Gibraltar en les dues bandes, cap a una banda i cap a l'altra. I bueno, és una senyora que juntament amb la Tita Llorenç, per exemple, i un dels meus herois d'infantesa, o de no tan infantesa, com és l'Alexander Popov, surten tots tres citats en aquest llibre que tinc a les mans, que és El nedador d'aigües obertes, d'Adam Martínez Kilton. És un llibre de l'editorial Coma Negra, molt interessant, molt xulo, passa volant, i no només això, sinó que ara us llenço un repte a tot l'equip del programa per aquesta setmana. Això és per tots els que esteu a l'estudi ara i els que no. Sabeu què vol dir meliflu?
Ui, és una paraula que surt al llibre de l'Adam.
És una paraula que surt al llibre de l'Adam, diverses vegades, que jo no coneixia, que he hagut de buscar i que he trobat molt interessant. I des d'aquí us repto que d'aquí a dilluns que ve, tots els que parleu per aquest micròfon de l'equip, la feu servir en algun moment o altre. I si no sabeu què és, es busquen els diccionaris, costa a vegades de trobar, però ja anireu veient i ja veureu què és. El llibre és molt xulo, passa volant, t'ho llegeixes molt bé, i comparant amb el que dèiem la setmana passada a parlar de córrer, jo corro, l'Adam neda...
I alguns cap de les dos.
Exacte. Hi ha algú que fa skate, aquí cadascú fa una mica de tot. Hi havia una frase molt xula que diu... Primer una abraçada i després una altra. En córrer diem primer un peu i després l'altre. És molt xulo, molt interessant, us el recomano. I no és per fer-li la pilota, sinó de bo, m'ho he passat molt bé.
Moltes gràcies, Pep García Pascual.
Si algú vol alguna cosa sobre la Diana Dayat, interessant, l'única cosa que hem trobat i que es pot trobar, el vestuario de color de rosa de la Patricia Neil Warren de Gales Editorial.
Doncs havíem repassat així una mica volant el tema de l'adaptació de drogues obertes i la setmana que ve continuem el tiebreak amb més històries apassionants del món de l'esport, de la superació i de fracassos o de victòries que estan disfressades de fracassos moltes vegades. Pep, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cada tarda de 4 a 7, Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.